Avui a l'Ofici de Viure, Soc intensa. A l'Ofici de Viure hem parlat més d'una vegada de la personalitat altament sensible. Com explica la psicòloga Valèria Sabater, hi ha un altre tipus de caràcter vinculat en alguns aspectes a aquesta personalitat, la PAS, que s'alça com un patró conductual i emocional molt revelador. Es tracta de persones amb autèntica fam d'aprenentatge, en sintonia amb elles mateixes i disposades a revelar tot el seu potencial creatiu i humà. Parlem de persones, entre cometes, intenses. Potser alguns, i sobretot algunes de les oients que ara mateix ens escolteu, us han dit alguna vegada que sou persones intenses. Potser com a retret. I potser per això us sentiu, en algun moment, incompresos o incompreses. Perquè aquesta, la de ser realment intensa, no és una personalitat qualsevol i no s'hauria de frivolitzar. Com comenta la psicopedagoga Mari Dulcinea, tot i que és normal que les persones tinguin diferents personalitats, els que són intensos consumeixen molta energia al seu voltant, perquè les emocions són molt profundes. I si nosaltres som les persones intenses, potser ens hem sentit fora de lloc perquè les nostres sensacions desprenen de vegades molta passió. Valèria Sabater precisament ens parla de percepcions. Diu, si ets una persona emocionalment intensa i sensible al mateix temps, perceps que et mous més de pressa que la major part de la gent, et ve de gust sentir, experimentar, descobrir, abraçar-te totes les possibilitats que pot donar-te la vida. I tanmateix, no tothom pot arribar a comprendre't. Avui a l'Ofici de Viure, Soc intensa.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Helena Puig-Guitart, psicòloga.
Ets intensa. Jo, si us he de ser sincera, no ho havia sentit a dir mai fins fa relativament pocs anys. Era una paraula, aquesta d'intensa, que tenia un significat molt diferent del que ara s'utilitza i s'aplicava més a fets que a persones. Abans un partit era intens, una jornada electoral podia ser intensa o una nit a l'òpera. I us he de reconèixer que la paraula, tal com s'usa ara, no m'agrada gens. I tinc dos motius de pes. L'un, que el veig aplicat predominantment al gènere femení i Sant Tornem-hi, s'acaba convertint en una manera més d'estigmatitzar certes dones que mostren una conducta que algú que té el poder de determinar què és adequat socialment i què no, censura i condemna. El segon dels motius és que estigmatitza el món emocional. Quan la paraula intensa situa el món emocional de les persones a la categoria d'això no toca, estem ensenyant com a societat que les emocions són quelcom a amagar. Si ho he d'amagar és que és perillós, no? Si ho mostro, tinc el risc de ser rebutjat. D'aquesta manera, el poder social el que fa és construir realitats, determinant el que és adequat i el que no, i intensa és no adequat, i punt. Ara unim els dos motius que us he esmentat. Estigmatitzem de nou el món femení, que viu les emocions d'una manera més oberta i visible, i estigmatitzem el món emocional, reduint-lo al món íntim i no públic. I ja tenim el combo muntat. Dona, no mostris les emocions si no vols ser rebutjada. I jo em pregunto, fins a quin punt aquest patriarcat del que tant parlem i que no inclou ni molt menys a tot l'univers masculí no té por d'un tret com pot ser l'expressió emocional i amb ell la intel·ligència emocional i s'encarrega de menys tenir-lo? Fins a quin punt, quan els estaments dominants se senten amenaçats, no corren a construir realitats a través d'adjectius que són usats per la immensa majoria de la forma més inconscient possible? I aquí tenim la conclusió. Formem part del problema, perquè el poder s'ocupa, com no, i com ja avançava el gran filòsof Foucault, que no ens n'adonem que entre tots mantenim l'etiquetatge de les persones permetent el control social. Tu vols viure controlat? Jo no. Si tu tampoc, ojo amb el llenguatge, perquè crea realitats. Superats els ets una histèrica, tu estàs malament del cap, ara ens decantem per formes més subtils però no menys feridores, com el uf, que intensa. No es tracta de ser o no ser intensa, es tracta de ser persona. Es tracta de viure en pau i serenitat acceptant que la vida és la que és intensa, que costa a vegades de gestionar-la, que et pot donar alguna garrotada. Es tracta que tinguem els mitjans per saber-ho portar amb la màxima dignitat possible i que tot plegat ens condueixi a aprenentatges que ens assumin com a persones i com a societat. Perquè ella serà intensa, però i tu? Què ets tu? No et deixis enredar, fes una pausa abans d'etiquetar. Pensa, expressa't i sigues lliure.
Silenci de viure, parlem d'aquest Soc intensa, que tal i com ens deia la psicòloga Helena Puig-Guitart, moltes dones, o força dones, s'han hagut de sentir com un retret. Aida Huertas, Thaís Casals, psicòlogues, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Benvinguda, gràcies. Noemí Seva, coach de dones.
Hola.
Gràcies. Bé, a vosaltres què us inspira en primer lloc aquest Soc intensa? Perquè estic segur que Aida, Thais, a la carrera de psicologia no vau estudiar un apartat de la personalitat,
no,
que fos la intensitat.
No, efectivament. Com a tret de personalitat no existeix i no apareix en cap manual com a tal, però sí que és cert que recentment aquesta paraula s'utilitza. Jo diria més com a retret que com a tret de personalitat. Quan et diuen ets massa intensa, al final t'estan dient ets massa pesada, et molesta la teva intensitat, no? I és un conjunt de coses que es poden donar, no?, en referent a com viu aquesta persona les emocions i com viu les relacions, sobretot. Diria que va més cap aquí que cap a la personalitat.
Noemí, hi estàs d'acord?
Sí, estic d'acord amb l'Aida. I a més és important dir que quan una dona comença a si mateixa a dir-se, no?, coses del tipus soc intensa, penso que algú abans t'ho ha dit. I llavors són aquestes, no?, aquestes etiquetes que ens comencem a col·locar perquè hem percebut que això és incòmode, que això no agrada, que això les persones no saben com acompanyar-te, com gestionar-ho, així que aprens que si sóc molt intensa el que has de fer això és amagar-ho. I això és el que, bueno, és perillós, no?, perquè al final què passa amb això que amaguem i que no expressem, no?
Thais Casals?
Sí, bueno, afegint, no?, el que comentaven elles, jo diria que parlem d'aquesta profunditat, no?, amb la intensitat i molts cops vista tant en positiu com en negatiu. I és veritat que moltes persones fins i tot són inconscients, no?, per afegir també un altre punt, són inconscients d'aquesta intensitat i es donen compte a través de les altres persones, no?, que diuen aquesta persona és que és molt intensa, és molt profunda, viu les emocions d'una manera com molt, de manera redundant, de manera molt intensa. I també té aquesta connotació molts cops negativa.
Perquè està malament sentir emocions intenses?
No.
No, estem d'acord amb que no.
No. No, el problema no és com vius tu les emocions, no? Si, o no seria tant com vius l'emoció, sinó el que et genera aquella emoció i el que dones de el que fas veure de cara als altres, no?, amb aquestes emocions. Però ja no des de la intensitat o des de la no intensitat. La societat en general estem poc acostumats a tolerar les emocions dels altres, sigui molt intensa o sigui poc intensa. És a dir, quan algú ens explica un problema, el podem escoltar, però tenim poques eines com a societat a nivell de gestió emocional, amb la qual cosa, si a més apareix una persona que, no m'agrada dir-ho, però estem parlant d'intensitat, si apareix una persona que gestiona les emocions de forma molt intensa, pot abrumar. Pot arribar abrumant, no? Aquí, depenent de la persona a qui ens dirigim, no?, ho dirà d'una manera o ho dirà d'una altra, però jo crec que la intensitat de la que ens estem referint, sobretot cap a la dona i sobretot cap al retret, va més redirigit a em molestes. Ets massa intensa amb els teus comentaris, ets massa intensa com vius les emocions i això no m'agrada. No respectem que cada un pot viure les emocions d'una manera determinada i que al final a mi no m'afecta com visqui aquella persona les seves emocions. Si a ella li és funcional gestionar-les d'aquesta manera, no m'hauria de per què afectar. Però sí, al final, incomoda, no?, que la gent ho visqui amb molta intensitat, perquè abruma, perquè no
Bé,
sabem què fer amb això.
Sí, però en la línia també del que comentàveu, els homes al camp del Barça, intensos, per entendre'ns, bé, no se'ls diu que són intensos.
Doncs... Però és de forma puntual, això. L'home va al camp del Barça de forma puntual on tothom és molt intens amb un motiu concret. Quan ens estem dirigint aquí a les persones intenses són aquelles persones que des de la cosa més ínfima fins a la cosa més greu la poden viure amb moltíssima intensitat. Que això està molt relacionat, sí que, amb personalitat, sobretot amb la personalitat PAS, que potser la Thais en sap més... però no parlem de fets puntuals que jo visc amb molta intensitat. El Barça ha guanyat la Champions o el meu equip preferit ha guanyat un títol.
I a mi m'agrada, mira, Gaspar, això que comentes del Barça, jo ho poso molts cops com a exemple o metàfora, no?, les sessions, de dir, és que per què ens permetem, no?, en un camp de futbol cridar i expressar les nostres emocions, no?, de manera molt intensa? I fora del camp, és que ja quan surt les persones del camp ja canvien totalment la seva actitud. I aquí segurament estem parlant també d'un tema de pertinença, un tema de grup, un tema de que socialment es permet en aquell espai expressar les emocions de forma intensa, però no en altres espais. Si veiéssim algú pel carrer plorant de manera desconsolada, i no plorant, sinó fins i tot mostrant l'alegria, pensaríem que aquella persona està malalta o li ha passat alguna cosa molt greu. O sigui, com a societat també és molt difícil sostenir, no, com deia l'Aida, sostenir aquestes emocions tan intenses. Tampoc vull dir si és positiu o és negatiu. Hi haurà moments que expressar les emocions sempre és bo, no? Però potser el que hem de fer, el que han de fer aquestes persones, és trobar aquest espai d'autoregulació, no? Trobar aquesta manera de com jo puc expressar, potser sense aquesta intensitat. Com jo també el que
sempre
comento és com regular el gas, no? Com si poguéssim regular el foc.
Però sempre i quan a la persona pròpia li sigui no funcional. Sí. És a dir, que jo expressi les emocions d'una manera molt intensa i a tu et molesti, no és el meu conflicte, és el teu. M'explico? També és veritat que venim d'un bagatge emocional nul. És a dir, els nostres avis i besavis no expressaven gens ni mica. Ara cada vegada tolerem
per
més.
Per tant, també hi ha un component cultural, no?
Totalment. Sí. Totalment.
Sí. I la Noemí, quan es troba amb una dona, quan atén a una dona com a treballadora social especialitzada en violència de gènere, coach, terapeuta i dona que acompanya altres dones, sobretot, quan ve en el context d'una relació i se sent a dir com un retret sistemàtic que és massa intensa, què li diu?
Clar, per mi, part del meu treball passa perquè aquesta dona comenci a validar allò que sent. I da igual si la seva intensitat és 3 o és 10. O sigui, perquè al final la emoció que tenim, que sentim cadascuna de nosaltres, ens dona una informació supervaliosa de nosaltres mateixes, no? I jo me'n trobo dones que estan en relacions on potser no senten bé, hi ha molt de malestar, fins i tot hi ha inseguretat, por, però en algun moment algú els ha dit això no està bé sentir-ho. Per tant, has de callar, has d'aguantar, i sé que potser això ara sona una mica com antic, però és que fins i tot avui dia arrosseguem aquesta cultura, no? Que és una mica el que deia l'Aida, que no és només un tema de societat, és un tema cultural, i al final penso que les dones, i aquesta feina també la fem, no? Amb les dones que acompanyo, és anem a revisar també com a la teva família s'ha permès aquesta expressió de l'emoció. O sigui, com s'ha viscut l'alegria, la vergonya, la por. O sigui, s'ha donat espai, s'ha permès? O a casa teva, per exemple, quan eres petita i estaves amb aquesta, no sé, amb aquesta tristesa, es permetia o et deien, has de ser forta, això no s'ha de fer, això és de nena petita. Això sembla que queda molt lluny, però al final, avui, com a dones, a les nostres relacions íntimes funcionem de la mateixa forma que quan érem petites.
Bé, soc un home, en aquest cas, envoltat de 3 dones. També, si em permeteu fer un petit parèntesi, recordar que els homes, tradicionalment, també se'ns ha dit no ploris.
I tant, i tant. Clar, per això abans, quan deies l'exemple del Barça, clar, hem d'apuntar que potser aquesta eufòria, com deia l'Aida, és una cosa més puntual, però la intensitat, si l'entenem com un punt més d'agressivitat, fins i tot a l'home se li ha permès més. Perquè fins i tot ha estat algú que s'ha admirat, no? Un home que té caràcter, que diu les coses clares. I la dona se'ns ha donat més aquest espai, no, de no connectar, per exemple, amb la ira o amb el conflicte. Llavors, què passa avui dia? Com una dona connecta amb la ira. Si no s'ho permet, serà molt difícil que posi límits a la seva vida perquè, bueno, perquè sent que això no està bé sentir-ho, no? Llavors, s'ha de revisar. O sigui, de quina manera jo m'estic fent malbé perquè no em permeto expressar segons quines emocions. I després ja mirarem, com diuen les meves companyes, com em gestiono jo mateixa, com regulo, no? Perquè també, si sempre m'estic, com dir-te, no? O sigui, tragant aquestes emocions i amagant-les, el dia que connecto amb aquesta ira i poso un límit, ho faig d'una forma explosiva. I llavors aquí puc rebre aquest comentari de ets molt intensa.
També jo crec que és important com diferenciar, no? Quan m'han dit que sóc intensa, però jo no ho visc així i a mi no m'afecta com jo he vist les meves emocions, però sí és un retret que cada vegada em qüestiono més si és cert o no és cert, a diferenciar quan hi ha un trastorn de personalitat darrere, perquè, per exemple, amb el trastorn de personalitat límit, no, el termostat de les emocions, per dir-ho d'alguna manera, està absolutament desregulat, amb la qual sí que hi ha moltíssima intensitat en les emocions i això no és gens funcional per la persona. No és funcional ni per la persona ni per les seves relacions socials i no oblidem que al final som sers socials i necessitem aquestes relacions socials, no? Amb la qual la persona que pateix un trastorn límit de la personalitat o inclús un trastorn histriònic de la personalitat sí que ha d'aprendre a poder a gestionar aquestes emocions per poder tindre unes relacions saludables, sanes i d'un vincle més aviat segur.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Soc Intensa, amb Aida Huertas, Noemí Seva i Tais Casals.
Sarah Teller. El cervell prefereix sobreviure que ser feliç.
Segons la psicòloga Valèria Sabater, la tipologia, entre cometes, de personalitat intensa i sensible es defineix per 5 variables molt concretes. Presenten una profunda emocionalitat i passió, són persones molt sensibles i empàtiques, són molt perceptives, tenen un món interior molt ric i evidencien crisis existencials constants. Això s'explica, diu aquesta psicòloga, per la frustració de no poder fer el que desitgen i també per la sensació de sentir-se soles i incompreses davant d'un món que no vibra al seu mateix nivell. No estem parlant exactament d'això en aquest moment. També valdria la pena matisar-ho. I després insistir en que, tal com s'ha dit al principi, no estem parlant d'un tret de personalitat, però sí que és veritat que es pot repetir més en persones altament sensibles, Thais.
Sí. Bé, jo diferenciaria, per exemple, en persones altament sensibles, al final tenen aquesta part d'intensitat en la percepció del que els envolta. Senten de manera com molt profunda el que hi ha a l'entorn, no? Els estímuls que reben. En el cas de les persones intenses, el que necessiten és mostrar aquesta intensitat amb l'emoció, mostrar-se intenses per si mateixes, que també pot coincidir que busquin, òbviament, estímuls intensos que es correlacionen. Per això també parlem de la frustració. Quan aquesta persona no rep aquest estímul de l'exterior, no acaba de coincidir, no?, el que rep de l'entorn amb la necessitat de la intensitat, també genera això, aquesta frustració. Però jo sí que m'agradaria poder diferenciar entre la persona altament sensible, que hi ha intensitat amb la percepció, i les persones intenses.
Perquè, és clar, la persona altament sensible, el 70% aproximadament són introvertides. Llavors, també podria passar que aquesta persona altament sensible rebi amb molta intensitat tot el que passa al seu voltant, però que no ho expressi amb intensitat. Per tant, no se sentirà mai a dir el retret, clar, ets intensa.
De fet, jo he atès moltes persones altament sensibles que un dels trets és que no ho demostren, perquè què fan? Aïllar-se. Perquè potser a l'entorn és tan estimulant, com si diguéssim, o sigui, reben tanta informació de l'entorn que a vegades necessiten retirar-se. I això els fa, a vista de les altres persones, una persona introvertida, una persona que s'allunya, una persona que no participa, perquè potser aquesta participació li costa a nivell, no?, a nivell sensorial com molt d'esforç de mantenir.
Rabindranath Tagore. No es pot travessar el mar simplement mirant l'aigua.
Per què us sembla que s'ha posat de moda etiquetar algú d'intensa, com si fos un retret?
Jo crec que ve relació amb el que parlàvem abans del tema cultural i del tema emocional i del nostre bagatge, al final. Abans, les dones, i inclús els homes sobretot, estaven molt reprimides. No estava gens ben vist, que s'expressessin les emocions. Ara, cada vegada més, li donem més permís a poder expressar, ens donem més permís a poder expressar les emocions. I jo crec que en aquest permís que ens estem donant hem d'aprendre també a saber regular-ho. Perquè és cert, hi ha vegades que no coneixem a ningú, a una persona, de res, i de sobte t'explica la seva vida, no? I això et pot abrumar. I aquí pot vindre la paraula, jolín, que intensa, no? Quanta intensitat en un espai de temps molt breu, no? Jo crec que ve a relació de, s'ha posat de moda una mica per això, perquè ens estem obrint, estem deixant que el món emocional sorgeixi, no? L'estem explorant encara, cada vegada li donem més importància i això està molt bé, però també hem d'aprendre a regular-ho per poder tindre relacions socials saludables.
Amb assertivitat,
sí,
amb empatia.
Sí, hi ha moltes coses. Amb assertivitat, sobretot, sí, però jo crec que des de la relació sana el que més ha de primar és el respecte. perquè jo en un moment donat em puc enfadar i no ser assertiva perquè poso una mala cara i no sé què dir-te en aquest moment o perquè inclús et contesto malament, però per sobre de tot ha de primar el respecte. Llavors, i sigui intensa o no sigui intensa la persona, sempre ha de primar el respecte. De mi cap a l'altre i de l'altre cap a mi, en com viu les emocions, en com les expressa, en com ho visc jo i en com li expreso el que jo estic vivint respecte al que m'està fent sentir.
Lligat a això que diu l'Aida, també és com aquesta parada de dir, bueno, hem d'aprendre a gestionar les emocions, no? Que ens permet expressar les emocions allà on sigui, com puguem, i potser això també és un pas per dir, bueno, pots fer allò que vulguis o pots expressar-li a l'altre allò que sentis. I d'aquesta manera, potser, també som intensos en aquesta mesura. És com el nen que neix, no? Que encara no s'autoregula les emocions, doncs potser en aquest desenvolupament emocional com a societat de dir anem a aprendre a gestionar les emocions, ara ens permetem, no?, aquesta intensitat i aquest allò que sentim sense tenir en compte l'altra persona. Aquí, potser, faltaria treballar l'empatia, tot i que, no?, també es parla que són persones molt empàtiques, però a mi sí que també pensar que potser aquesta persona no s'està autoregulant en funció de l'altra. També depèn de quina intensitat, perquè estem parlant de quina intensitat i hi ha com molts conceptes de la intensitat.
Una metàfora que ara m'està venint al cap és com una canonada que de sobte peta. Quan una canonada peta, hem de tapar-la de seguida, perquè si no, l'aigua comença a brotar, a brotar, a brotar, a brotar, no? I l'hem de tapar de seguida. Si això ho entenem des de la intensitat, des de l'aigua brota i no sé gestionar-ho i no tinc filtre i expreso i expreso i expreso, pot ser algo negatiu, no? Aquesta canonada està defectuosa. Però també hem d'entendre que al final l'ésser humà no és perfecte. Ningú són perfectes. Llavors, qui no és intens és més introvertit i qui no és introvertit és extremadament sociable i això li genera uns compromisos que no pot assumir. És a dir, que tots tenim, no?, les nostres petites cosetes i no passa res. Però sí que ho hem d'entendre des de jo he d'aprendre a obrir l'aixeta i a tancar-la, a obrir l'aixeta i a tancar-la en funció del context, de qui tinc davant, de com em sento, de com em senta a mi poder expressar el que vull expressar o poder dir el que vull dir, no? Una miqueta en relació amb el que parlàvem de, ei, sí, podem expressar les emocions i no és problema nostre com ho visqui l'altre, però des del respecte, des de l'empatia i no com abro el grifo i ja recogerà otro el agua, no?
Primer hi ha aquest primer estadi que hem comentat del retret i després hi ha l'altre aspecte que és si la persona decideix regular la seva emoció una mica.
Clar, és que a més, o sigui, ho han d'aprendre a fer perquè saps què passa quan succeeix això que diu l'Aida, que al final ja estàs depositant a un altre, no?, tot el que es mou aquí dintre, no?, dintre teu, al final te n'adones que et fas també molt dependent, perquè el teu benestar depèn de que l'altra persona que tens davant et doni suport o no t'ho doni. I aquí és on cal aquesta
autoregulació.
Autoregulació, no? Perquè hem d'aprendre a sostenir-nos per nosaltres mateixes. I això no vol dir que no pugui necessitar ningú, però si no hi ha ningú, que jo tingui aquestes eines. I llavors aquí s'ha de fer aquest treball de connectar amb això que estic sentint, quina necessitat hi ha darrere d'aquesta sensació, d'aquest sentiment, perquè és important dir-ho, que quan estem amagant aquest sentiment, aquesta intensitat, darrere hi ha necessitats que no s'estan cobrint. Si jo això no ho expresso, és molt difícil que jo em pugui acompanyar i fins i tot que a una altra persona que està davant meu, pot ser una parella o una amiga, li pugui dir, mira, jo en aquest moment necessito això. Si jo no ho elaboro això amb mi mateix, és molt difícil que pugui també comunicar-ho.
Aquesta intensitat, si la persona en aquell moment, a part de les necessitats que no estan cobertes, aquesta intensitat la viu, si fa una retransmissió en directe, com si diguéssim, d'aquesta intensitat, és a dir, d'aquesta emoció, inevitablement serà intensa. Aleshores, potser valdria la pena dir el que s'hagi de dir en el moment en què ja no s'estigui vivint aquesta emoció, no?
Sí, a vegades és necessari, no? Aturar-nos, respirar, com diem molts cops, no? Inspira, respira, i a veure com pots expressar-ho d'una manera assertiva. A mi això, per exemple, amb la meva filla em passa. A vegades, no?
Quants anys té la teva filla?
Té 10. Però en aquells moments, no?, que passen a totes les cases, jo m'imagino el 90% de les cases, que són aquells moments de dir, bueno, respiro, i després, en algun altre moment, de manera més calmada, jo sóc capaç també d'expressar-li què m'ha passat, o com l'he vist, què hauríem de millorar. I això ho recomano a les amigues, no?, que parlem sobre el tema de la criança, també. O amb, no?, fins i tot amb persones que venen a teràpia. d'aquest agafar un altre moment i sentar-nos i dir com em vaig sentir, perquè en el moment que potser està passant allò, la intensitat és massa gran. O a vegades és molt petita i no sóc conscient del mal que m'està fent allò. La intensitat és molt baixa.
Què vols dir? Sí?
Pot ser que sigui la intensitat molt baixa, que aquella persona, el que deia la Noemí segurament, amb el que està comentant, no, de les dones, en el cas de violència de gènere, la intensitat del que està passant pot ser que sigui gran i jo no ho percebo. Per tant, jo he de pujar la intensitat, com si diguéssim, del sentir, no, del que, quan aquesta persona m'està dient alguna cosa que m'està fent mal, però jo no en soc conscient. I al cap d'un dia, dos dies o de temps, soc conscient del mal que m'ha fet. O sigui, que seria com amb la doble vessant. Quan estem, no, com si parléssim del 0 al 10, com si estiguéssim parlant del 8, aquesta intensitat tan gran del 8 al 10, o del 0 al 2. És detectar què m'està passant a mi, com em sento, amb les dobles vessants. No sé si ha quedat més clar.
Sí, i afegiríem també el que ens comentava abans la Noemí, quines necessitats no tinc cobertes en aquest moment o en aquesta relació.
Clar, és que a vegades també estem una mica, no, ficant aquesta etiqueta, soc massa intensa, però potser primer has de revisar com són les relacions que tinc al meu costat, no? Quina qualitat hi ha en aquestes relacions, quanta intimitat i connexió real hi ha, perquè a vegades també és veritat que aquesta intensitat és una conseqüència potser de moltes carències, o potser sentir que jo no puc ser jo mateix aquesta relació, o que no puc posar aquests límits, o quan em mostro d'una determinada forma, no, em sento molt jutjada. Llavors, també a vegades aquesta intensitat és una senyal o és un símptoma, no? O sigui, això és com, tinc ansietat, vale, però l'ansietat què ens diu realment? A vegades és un símptoma d'algú que a mi no m'està funcionant. Llavors, si això no ho miro, segurament tindré molt poca informació i continuaré en una relació, en una feina o amb uns amics que a mi no em van bé, però que no sé d'on ve aquest malestar. O sigui que la intensitat a vegades també s'ha d'atendre i s'ha d'entendre, no, el per què l'estem sentint d'aquesta forma, no? Què no m'està funcionant a mi en el meu dia a dia, que potser callo. Això és molt important.
Aida Huertas, i tu que t'has especialitzat en autoestima, hi ha alguna relació entre sentir-se dir aquest retret, ets massa intensa, i l'autoestima?
No, més aviat jo treballaria... O sigui, sí,
amb l'autoestima del qui la diu, no?
No, treballaria des de veure realment aquesta intensitat que genera, si és un retret que la persona ha rebut i ho viu com a una descripció de si mateixa, faria que m'expliqués des d'on, com, per poder detectar, no? Com a psicòloga, si hi ha un trastorn de personalitat darrere o realment és que la persona la que li ha dit s'abruma massa ràpid quan li expressen certes emocions. Mm.
Hi ha més trastorns de personalitat ara que abans, que fa uns anys?
No, ara es detecten més perquè tenim més eines, perquè la gent acudeix més al psicòleg i perquè cada vegada ho normalitzem més. Però, com a tot, tot el que existeix ara ha existit sempre.
I com podem saber si una persona del nostre voltant està vorejant aquest trastorn límit de personalitat o nosaltres mateixos? Algun indicador?
Jo sempre explico en funció de la funcionalitat, el que és funcional. Per mi, la salut mental i la malaltia mental resideixen en la funcionalitat de la persona. Quan tu tens una vida funcional, quan tu tens unes relacions saludables sanes, quan tu pots mantenir una feina, quan amb els companys tens bona relació, una cosa és que et portis malament amb un company, això no és cap problema, però quan la teva vida és funcional hi ha salut mental. Poden haver-hi petites cosetes que podem treballar i podem gestionar, petites ferides o necessitats, etcètera, etcètera. Però quan la vida d'una persona no és funcional, perquè hi ha molta intensitat en les emocions, perquè hi ha molta intensitat en com viu les coses, o perquè en general veiem que el que fa no és funcional, no, mai sobrarà que aniguem al psicòleg a que un professional pugui determinar si realment és un conflicte o no i què s'ha de treballar o què no.
Taís, si estàs d'acord?
Sí, totalment d'acord. Diria també el que diu l'Aida, el tema funcionalitat, però lligat a això, el grau d'afectació. Amb quan aquesta intensitat, ara que parlem d'intensitat, amb quan m'afecta la meva vida? A la meva vida personal, a la meva vida de parella, de feina, d'amistats, etc. I en funció d'això, doncs, podem determinar si és un trastorn de personalitat, que serien els casos més com més exagerat, no? Més, o sigui, que es dona normalment en un 1 o un 2% de la població, o es tracta d'un tret del meu caràcter, la intensitat. I lligat, bueno, això també el que m'agradaria comentar, jo que em trobo molt en consulta, és aquesta intensitat lligada a la feina. Jo dic que quan a la feina vivim les coses de manera tan intensa, i ara recuperaré un tema que hem parlat en altres programes, és que estem parlant del nostre o de la nostra nena interior. Vol dir que potser tinc conflictes amb el meu cap, conflictes amb algun company, o no em sento valorat, quan això es repeteix de manera contínua o la persona pateix molt, és que estem parlant d'aquest nen interior que viu les coses amb molta intensitat. Llavors a la feina es produeix com unes relacions desiguals que la persona intensa viu de manera molt malament i que hem de treballar sobre això per tenir una, millor una relació de manera més adulta i buscant relacions més d'iguals a iguals i que és una relació de feina. En el cas de la feina estic parlant. Però això jo m'he trobat molt en el cas de persones intenses, no? Aquesta relació com molt personal, que pateixen molt.
Jo el que més m'he trobat, i la Noemí estarà d'acord amb mi, és amb les relacions de parella, sobretot la intensitat.
Sí, és que penso que són les relacions més íntimes i és on realment aquesta vulnerabilitat de la que parla la Thaís, on és més es posa al manifest, sí.
Per tant, tenim aquí dues parts ben diferenciades, relacions de parella i feina. La Thaís, bé, ho has dit explícitament, te'n vas, en alguns casos, cap a la infància i des d'allà podem curar ferides interiors del nen o la nena interior.
Sí.
I aleshores canvia la relació a la feina amb els companys de feina.
Sí, perquè potser la persona es dona compte... Aviam, estem parlant de casos on la persona intensa és com l'actor, no? O l'actriu principal d'aquesta relació, per exemple, desigual. No estic parlant perquè també em trobo en casos d'assetjament laboral, que això no entraria aquí, en aquest cas. Però a vegades veient la reacció d'aquesta persona davant del cap o de persona responsable o davant de companys de feina o davant d'un client, molts cops li dic, bueno, a tu aquesta sensació és nova per tu? És el primer cop que la vius? I si anem enrere, l'ha viscut altres vegades, a l'adolescència, en altres moments vitals, i reacciona fins i tot de la mateixa manera que quan tenia 8, 10, 15 anys. Per tant, estem parlant que és un tret seu, del seu caràcter, de la seva personalitat. I aquí és on comencem a revisar què pots fer tu per canviar aquesta actitud. Perquè amb aquesta intensitat, potser el que està fent és creant relacions desiguals o creant conflictes a la feina o situacions amb les que se sent fora, no? O que no se sent que pertany a la feina. Això m'ho he trobat molt. També, òbviament, com comentaven elles, amb relacions de parella o amb altres relacions personals o d'amistats o de la vida diària.
I vosaltres, en la vostra forma de treballar i en el teu en concret, Aida, també vas cap a la infància? Si cal?
La infància és vital. Al final és el nostre desenvolupament. Són els primers contactes amb la majoria de les coses que podem imaginar. És el nostre desenvolupament emocional, evolutiu, adaptatiu, amb la qual en el 99,9% dels casos hi extrauria el trastorn per estrès posttraumàtic, que sí que és algo molt concret que s'ha pogut viure a la vida, o el trauma d'una cosa que hagi pogut passar en l'etapa adulta, la majoria dels conflictes es situen en les relacions interpersonals que es van donar a la infància. El que deia la Thaís, no? La Noemí estarà d'acord, quan tu treballes amb persones i treballes la seva autoestima, hem d'anar a la infància, sí o sí. Quan una persona vol treballar perquè no troba parella i vol veure si passa alguna cosa, anem a la infància, perquè al final és on s'han arrelat, no? La majoria de les creences, és on s'han arrelat la majoria dels aprenentatges, de qui soc, de l'autoestima, amb la qual en el 99,9% dels casos anem a la infància.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Soc Intensa.
Alan Watts. Romandre estable és evitar l'intent de separar-se del dolor, tot coneixent la impossibilitat de fer-ho.
Persones que diuen és que jo sóc intensa de mena o sóc apassionada de mena. És que jo visc la vida amb passió. Què en penseu del terme passió associat a intensitat?
Vale, jo penso que, com deia abans l'Aida, el tema és si per mi és funcional o no és funcional. De fet, viure les situacions, la vida, les experiències, una carícia amb intensitat i passió, uau, no? Vol dir, potser som persones molt empàtiques i tenim aquesta capacitat, no?, de sentir amb aquest extrem, no? I és veritat que potser ens movem en extrems. Però si per mi està bé, està bé. I la passió penso que està molt, molt, molt de la mà d'aquesta intensitat. Però potser l'únic problema, i faig entre cometes, és quan aquesta intensitat, jo amb mi mateixa no sé gestionar-ho, a mi em fa malament, a mi em fa que les meves relacions amb els altres no siguin funcionals o jo no em permeti aquesta expressió de la passió i intensitat. Però jo penso que una intensitat ben viscuda és igual a passió i penso que molts de nosaltres hauríem de connectar, ara que parlàvem d'aquesta nena interior, amb aquesta part nostra més espontània, no? Que connecta amb la passió, amb la creativitat, amb la diversió. I penso que també, abans que tu preguntaves, no, per què ara es fa aquest retret respecte a soc intensa? Perquè penso que també ara, o sigui, s'està intentant trobar aquest equilibri entre l'energia femenina i masculina. Abans es donava molt de mèrit a tot el que era l'acció, la resolució. I ara estem intentant, no, normalitzar, trobar aquest equilibri també amb la part aquesta, no, creativa, més sensitiva, més tendra. I aquí està la passió. O sigui que penso que se li ha de donar espai.
Sí, estàs a favor de la passió.
Jo sí. Jo vull ser molt passional.
Sí, però... I no és una mica cansat, sempre la passió viscuda sempre, cada dia? Estic fent ara una mica d'advocat del diable amb un somriure perquè...
Home, jo penso que també la passió la podem reservar segons quins espais, no? Vull dir, però penso que la passió en si mateixa és, no sé, és un signe de vitalitat també per la vida, no? Per mi, ben entesa aquesta passió, penso que...
Si tu em faries tranquil·lament un lema, un eslògan, de viure la vida amb passió.
Sí. Sí, 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 Gaspar, t'ho compro.
Jo també. Thaís? També el compro totalment, que això no vol dir amb intensitat. Ara entrem aquí un altre,
no, un altre tema, o sigui, pots matisos.
Entrar amb passió, no? I veure la vida de manera intensa, però no vol dir que jo sigui una persona intensa. Vol dir que potser amb les conductes que faig vull viure aquesta experiència. Per exemple, ara, no?, que està tan de moda també fer esports d'alta intensitat, no? Però això no vol dir que aquella persona sigui intensa amb les seves relacions personals o amb la seva gestió emocional. O és amb una part de la seva vida. O està vivint la vida de manera... molt intensa, amb intensitat, però no des de la gestió emocional intensa. O sigui, serien com dos, la part més conductual o la part emocional.
Jo, per afegir alguna cosa, crec que una cosa és la intensitat de les emocions i com expresso i com veig les relacions, i per l'altra banda, el que parlem de la passió a la vida en general està més relacionat amb les motivacions intrínseques, què em motiva a la vida, no? I com expresso aquesta motivació seria la part més intensa com a tret de personalitat, entre cometes, no? Llavors, jo crec que com avança la societat, i no és com una cosa negativa, però ens falta molta motivació, ens falta molta motivació a la feina, ens falta molta motivació en quant a relacions socials, tot es torna massa superficial. Llavors, quan trobem una persona apassionada amb el que fa, amb el que li agrada, vol dir que les motivacions intrínseques que el mouen a dur a terme aquestes accions estan molt arrelades. En canvi, hi ha molta part de la societat que viu el dia a dia des de la rutina, sense cap passió, perquè no hi ha una motivació intrínseca.
I les motivacions intrínseques, malgrat el nom, podem anar-les incorporant?
Podem anar-les incorporant.
O potenciant.
O potenciant, sí. Però jo aquí, en les persones apassionades que no intenses, sí que crec que és molt de personalitat. Sí, és a dir, jo em puc motivar...
Però també segur que ens està escoltant molta gent que et diria, home, doncs jo en una altra època era així, però he anat perdent les ganes, em sento com més desenganyada...
Llavors hauríem de veure què és el que ha passat, no? Perquè un tema de personalitat varia tant. Que no una situació vital. Una situació vital, jo puc estar casat, ara em divorcio, ara em torno a casar, ara tinc parella, i això és forma part de la vida. Però quan hi ha una part de la teva personalitat que mengua o que s'incrementa moltíssim, hem de veure què ha passat perquè alguna cosa.
Potser aquesta part també tindria a veure, no, amb el sentit de la vida, no? Que moltes persones a vegades diuen, bueno, és que no li trobo el sentit, no? Aquesta motivació intrínseca que està comentant l'Aida, i que intentem, els cops amb teràpia també, no?, recuperar aquesta part tan profunda que té a veure també amb l'ànima, no?, o amb aquesta necessitat de sentir la vida o de ser més apassionat, potser en petites coses, no cal fer grans reptes, però a vegades també la vida ens posa en quin és el sentit, i potser l'he perdut perquè m'he separat, o potser l'he perdut perquè la feina aquella que jo aspirava no la tinc, o potser perquè a vegades la vida ens porta a que reflexionem també i que ens canviïn les prioritats i que la vida ens posa en algun moment en replantejar-nos el sentit de la nostra vida. I això està bé, poder fer un treball profund per tornar a trobar aquest sentit a la vida. I la persona que no l'ha tingut mai, perquè també hi ha persones que diuen que jo mai he tingut un sentit o no m'he connectat mai amb una motivació vital, doncs també hi ha. O sigui, sempre és un bon moment com per treballar amb aquest aspecte, no?, tan important.
Bé, i a recordar, relacionant-ho amb la feina, que segons aquesta psicopedagoga, la qual citàvem en començar, Mary Dulcinea, la qualitat intensa també es refereix a una terminologia que s'associa amb la profunditat de les experiències. Per exemple, a la feina, de vegades es requereix un cert nivell d'intensitat per tirar endavant determinades tasques. Bé, i també en el món, per exemple, de l'esport. Vull dir que és evident que la intensitat és necessària, en molts moments de la nostra vida.
Com tot és necessari, des de lo que sembla, l'ansietat també és necessària. És molt necessària l'ansietat quan he de fer alguna cosa. Si jo no em motiva gens aquesta... Tinc un examen, m'és igual aprovar o no aprovar, no em generarà cap ansietat. En el moment en què a mi m'importa aprovar aquest examen, el meu sistema nerviós s'activa, apareix l'ansietat i això em motiva per poder estudiar. Si no, al final vaig passant, bueno, ja ho faré, ja estudiaré, al final no estudio. O tinc una entrevista de feina, el mateix.
O sigui, el problema és quan et bloqueja l'ansietat.
No quan et bloqueja l'ansietat, sinó que l'ansietat entesa com una emoció és necessària perquè nosaltres tenim uns nivells d'activació. Llavors, en el moment en què hi ha un nivell d'activació superior al meu habitual, apareix, és un pic d'ansietat. És molt funcional quan tinc una entrevista de feina, quan tinc un examen, quan em preparo per algo molt concret, no? No és funcional quan vaig a treballar, quan cada dia em genera ansietat anar a treballar. Això no és gens funcional, però quan hi ha algo molt concret, sí, perquè això vol dir que estic posant tota la meva energia i estic donant tot de mi perquè allò que vaig a fer surti bé.
Llavors ets intensa.
No estava parlant de mi ara, però bueno, sí, jo sóc molt intensa.
No, vull dir, en aquest cas, seguint l'exemple, l'exemple, la persona estava fent broma en el sentit de que en aquell moment, evidentment, ho viu tot amb intensitat,
amb
una intensitat molt positiva, sí, i necessària.
Sí, jo recordo la meva etapa més estudiantil, sí, ho vivia amb moltíssima intensitat, perquè suspendre un examen o aprovar un examen era el més important d'aquell moment, llavors sí, ho vivies amb molta intensitat.
Bé, no sé si ens deixem alguna cosa, ens falten 2 minuts. També havíem parlat de la passió. Ens deia la Noemí que està molt a favor de la passió i que ho viuria sempre si pogués ser amb passió. En l'àmbit del que t'ocupes, bé, amb moltes parelles, la passió ve a ser com un estadi obligat inicial, i després pot ser que es vagi esveint.
Sí, amb això també, Gaspar, hi ha un gran tema, perquè també donaré per un altre capítol, perquè penso que hi ha moltes parelles que amb aquesta comparació, no, dels inicis, la passió era una altra, i ara portem 2 anys, 4, 10, i això canvia. I també s'ha de naturalitzar, no, els estadis pels quals van transitar una parella, perquè no podem tampoc pretendre estar al mateix nivell d'intensitat, de sexualitat, intimitat, al principi que quan porta 5 anys, no? I penso que també és un tema que encara és tabú, perquè tendim molt a comparar-nos amb altres parelles, als estadis inicials, com deia, i ficar una mica també l'etiqueta de que la qualitat d'una relació sentimental és igual a quant sexe, quanta intimitat o quanta passió hi ha. I a vegades no, però sí que fa falta atendre aquest tema i donar-li espai i sentir que ho puc parlar, no?, amb la meva parella, però és un tema, allò de la passió a la parella, perquè
totalment.
També s'ha de treballar molt, sí.
I també pot passar tot el contrari, que hi hagi dues persones que es coneixen en un primer inici, sembla que no hi ha passió, sembla que no hi ha connexió, ens anem coneixent, i la passió del principi, l'enamoramiento, no?, que jo sempre dic enamoramiento, miento, no existeix,
això
però...
Sí.
Això m'ho deia una professora de la universitat, que feia psicologia sistèmica, sempre ens ho explicava. Enamoramiento, miento, i a mi se m'ha quedat molt, perquè és cert, quan ens enamorem ens seguem una mica, no? Però que hi ha moltes parelles, deia, que no viuen aquest apassionament i aquest enamorament boig i són parelles totalment funcionals, totalment sanes, que s'han anat construint, no? Per exemple, som amics des de feia 20 anys i de sobte, no sé, va sorgir alguna cosa i moltes persones als que els hi passa és que busquen aquest enamorament constantment. I com no em torno boja i com no m'enamoro bojament, no aconsegueixo parella. Bueno, doncs que potser no cal. No? Jo crec que no hem de psicopatologitzar ni etiquetar absolutament res. Tot està bé fins que a tu no et va bé.
Aida Huertas, Noemí Seva, Thaís Casals, moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure en aquest programa en què hem introduït molts matisos al voltant d'aquesta frase «soc intensa», l'hem abordat des de diferents aspectes, l'hem associat a altres expressions. Crec que pot haver quedat un programa enriquidor i esperem i desitgem que sigui útil a l'audiència. Gràcies, senyores. Fins una altra.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb Sergi Torres, tancant aquest Ofici de Viure, com cada diumenge. Aprofito per recordar que teniu totes les seccions enregistrades d'en Sergi Torres al webcatradio.cat, diumenge rere diumenge, i que les podeu recuperar quan vulgueu. Doncs avui parlem de respectar la soledat interna. Què tal, Sergi? Ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Sembla que de vegades costi respectar la soledat interna dels altres i també la nostra.
Sí, està com mal vist socialment. Perquè normalment, quan un sent aquesta soledat i aquestes ganes d'estar sol, és perquè està sentint un espai íntim. I socialment, que està tan dissenyat tot cap enfora, quan algú va cap endintre, pensem, ostres, no està bé aquesta persona. I potser sí, és cert que no està bé, però potser necessita aquest recolliment i sentir-se. Potser sí que està bé, però està sentint aquesta crida interna. Per tant, és molt important acompanyar-nos, i fixa't la paradoxa, acompanyar-nos en la soledat. I per acompanyar en la soledat, moltes vegades hem d'entendre que l'altra persona, o inclús nosaltres mateixos, estem en un moment on requerim aquell silenci i aquella soledat. Requerim sentir-nos a nosaltres mateixos. I això, per exemple, ara poso una escena dins d'un matrimoni o d'una família. És molt sa que si sento això, poder dir, mira, necessito una setmana per mi i marxar una setmana, poder organitzar-t'ho, o necessito dormir sol una setmana. És molt sa, aquests espais són molt sans perquè, insisteixo, vivim d'una manera on la idea de comunitat per mi ha estat una mica pervertida i alterada. I a vegades la comunitat també neix des de dintre. I hi ha persones que són molt íntimes i reservades que formen part de la comunitat i hi ha persones que no ho són però que necessiten aquests moments. És el que he sentit a vegades anomenar la tardor o l'hivern interior, no? Quan un no necessita exterioritzar-se, trobar-se amb els amics, animar-se, anar allà on sempre va, sinó que necessita aturar-se i poder escoltar-se i, sobretot, desenvolupar aquesta finesa i aquesta delicadesa a l'hora de sentir emocions íntimes. Per exemple, la tristesa, per exemple, la nostàlgia, el dol, necessiten aquest recolliment. Hi ha molts dols que no s'han acabat, que els hem superat, però no els hem creuat. Aleshores, cal creuar aquestes emocions. Per tant, benvingut a aquest moment de, ostres, necessito estar sol i comunicar-ho obertament als que ens envolten, que si ho fem d'acord, segur que ens entenen.
Sergi Torres, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica, Blanca Busquets, al guió, i Núria Ventura, a la producció. Fins la setmana que ve, una abraçada.
Finally finding myself. Yes, I might get lost in this heart.